El dia que l'Alexandre fa 18 anys, el seu pare li fa un regal molt emotiu, un llibre en què recorda com va ser el dia que el va conèixer a l'orfenat de Rússia. Privet, papà, són les primeres paraules que l'Alexandre diu a qui es convertirà en el seu pare, tota una declaració d'intencions de la seva voluntat d'obrir-se a una nova vida. Així introdueix la contra del llibre als lectors d'aquest llibre, Omplir la vida, el viatge d'una adopció del santcugatenc Quim Juncosa. Quim, bona tarda.
Bona tarda.
Has reconegut aquesta cançó?
Sí, i tant. Sí, sí, la cançó de Charango que dona nom al llibre.
Uh-huh. I per què el títol d'una cançó? Bueno, no el títol, sinó
no, no
una
títol,
part.
No, no,
sí,
no
efectivament.
El títol, el títol és tanca, el nom de la cançó és Tanca els ulls, però el títol, o sigui, el títol, perdona, el llibre s'introdueix amb una cita que jo vaig sentir en un moment mentre escrivia el llibre i que em va semblar molt, bueno, que resumia molt bé el que deia el llibre i la vaig voler introduir en el llibre, i com que parla doncs d'omplir la vida, doncs em va semblar que el títol li podia anar molt bé.
Mm-hmm. Diu la cita: viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. Charango, efectivament, és una part de la lletra d'aquest tancar els ulls. Et volia preguntar, tu ets advocat?
Sí. Mm-hmm.
I què és el que fa que escriguis una història com aquesta?
Bueno, doncs, com tu dius, quan l'has introduït, deies, és la intenció d'aquest llibre era fer-li un regal al meu fill el dia que feia 18 anys, i era una història que havia de ser només per ell, era un llibre que només havia de ser per ell, en el que recollia una mica, doncs, això, des del dia que l'havia conegut a l'orfenat fins al dia que feia els 18 anys, no?, per fer-li un regal i ajudar-lo, doncs, a tenir una història de vida que li servís per al seu futur, no?, que li servís una mica, doncs, per tancar un cercle. Després això, doncs, explicant-ho a la gent que estava escrivint aquest llibre, tothom deia que això ho has d'arribar a publicar, això ho has d'arribar a publicar, i va anar creixent, i al final doncs, es va donar l'oportunitat de poder-lo publicar, ell em va autoritzar a fer-ho, i aquí ho tenim.
I quines són les reaccions, quin és el feedback que reps d'aquesta història personal que al final has compartit amb el públic?
El feedback és increïble, el feedback és brutal, perquè estem rebent constantment, les xarxes socials tenen aquesta doble cosa, no?, avantatges i inconvenients, no?, però en aquest cas és un avantatge increïble perquè rebem un feedback de molta gent que ens coneix i que ens coneix a tots tres i ha llegit el llibre i li sembla fantàstic el que s'hi explica i com s'explica, però també de molta gent desconeguda que està llegint el llibre i ens està dient, doncs, que moltes de les coses que s'expliquen, doncs, els hi han passat perquè o bé són pares adoptius o són fills adoptats o filles adoptades, i per tant, doncs, s'hi veuen molt reconeguts. I després també estem rebent moltíssims missatges positius de gent que no té res a veure amb l'adopció, però que simplement són pares o mares o fills o filles, i que quan es llegeixen el llibre, doncs, entenen moltes coses de la seva vida de pares i mares i fills i filles, no? I això a mi em fa superfeliç, perquè és, o sigui, realment és el que, quan vam decidir publicar-ho, no?, que al final dius, bueno, doncs expliquem una part important de la nostra vida a la gent, no?, doncs que serveixi perquè la gent s'hi senti identificada, que la gent se senti feliç, que reconcili amb el món, no?, doncs jo ho trobo increïble. La veritat és que per nosaltres està sent, per mi especialment, que és qui ho rebo, però després quan ho compartim a casa, doncs està sent super, super positiu.
I com va ser la reacció de l'Alexandre quan li va regalar aquest llibre?
Doncs molt bona, o sigui, ell es va emocionar molt, perquè ell es va quedar molt, molt parat, no?, quan jo li vaig donar el llibre i ell va veure que l'havia escrit jo i que la contra, no era exactament el mateix llibre que ara està a les llibreries, no?, però ell va veure que la contra parlava d'ell i de l'adopció, es va emocionar molt i va dir, ostres, això, estàvem en un sopar familiar i deia, això m'ho ha escrit el meu pare, no?, es va emocionar molt, però és cert que li va costar una mica llegir-ho, perquè quan s'hi posava jo crec que li venia com una mica de mal de panxa, no?, de pensar a veure què em trobaré en el llibre. Al final ell no sabia què s'hi explicava, no?, i en el llibre s'hi expliquen coses positives, però també se n'expliquen de negatives, no?, i s'explica una mica la realitat de la vida i la realitat d'una adopció, no?, i aleshores, doncs, ell li feia una mica de vertigen, però quan el va acabar, no?, ell em va dir, m'ha agradat molt, vull que això se sàpiga, vull que s'expliqui, la història que aquí s'explica és molt maca i vull que arribi a molta gent, no? I l'altre dia, una altra persona que ens ho preguntava ella, és que jo crec que aquest llibre pot ajudar molta gent, no? I jo vaig trobar molt generós per part seva. Mm-hmm. Al final és un xaval que té, bueno, ara 19 anys, no? Però en aquell moment 18, no? I decidir que la teva vida quedi exposada a tothom, doncs per poder ajudar els altres, em sembla una actitud molt, molt madura i molt generosa.
Tu quan tenies clar que volies ser pare? O la decisió, sí, m'imagino que també és compartida amb la teva parella.
Sí, jo ho tenia clar des de molt jove. Volia, però suposo que per experiències personals, doncs jo tenia clar que volia ser pare, de molt jove, i ja sempre l'adopció era una cosa que estava en el meu ronron, no? O sigui, jo pensava, està molt bé portar fills al món, però, escolta, si n'hi ha d'altres que ja estan aquí i que no tenen família, doncs per què no donar-los una família, no? Per tant, era algo que jo ja tenia present. I un dia, doncs jo li plantejo a la meva parella, que ara és el meu marit, però que en aquell moment no ho era, i això coincideix també amb que s'aprova la llei de matrimoni homosexual, i aleshores doncs jo li dic, escolta, jo això que ja fa temps que tinc al cap i que alguna vegada ho havíem comentat, dic, ara crec que és el moment, no, de fer-ho, i ell s'hi suma, no? I em diu, sí, doncs jo també, ell em diu, jo no m'ho havia plantejat mai com una cosa possible, sempre era un desig gairebé impossible, no? Però bueno, doncs provem-ho, no? I bueno, i ens hi vam posar.
Com està sent l'experiència de ser pares?
Bueno, doncs fantàstic.
Clar, sí, ja porteu un recorregut, eh? Perquè no sé, amb quina edat el vau portar?
L'Alexandra va arribar aquí que tenia 4 anys i mig i ara en té 19, per tant, doncs ja fa gairebé 15 anys, i l'experiència és una experiència magnífica. Per mi, ser pare és el millor que m'ha passat a la vida, o sigui, sens dubte. M'ha fet molt feliç, m'ha fet millor persona del que sóc, sense dubtar-ho, però, o del que era, vull dir, millor persona del que era, però també he de dir que és una experiència dura, o sigui, ser pare et canvia molt, et canvia la vida, et canvia la manera el prisma de les coses, no? Doncs tu quan ets solter o no solter, no tens fills, les coses te les mires des de tu, no? Per tu i des de tu. I quan tens fills, doncs te n'adones que això ja ha deixat de ser així i que de cop i volta tot va dirigit a un fill o a diversos, no? Si en tens més d'un. I en el cas de l'adopció, doncs té uns handicaps, unes coses afegides que fa que siguin doncs més difícils, però també alhora jo crec que són més gratificants, perquè quan veus que superes aquests hàndicaps amb esforç i amb feina, doncs dius, bueno, doncs li hem donat una oportunitat a algú, no? I alhora ens l'hem donat nosaltres, si no, no seríem pares, no? Per això l'omplir la vida, no? Perquè hem omplert la seva vida i ella ens ha omplert la nostra, no? Mm-hmm.
Hi ha un capítol que titules Dos pares, i diu així, la culpa és un sentiment que m'acompanya fa anys. Sé que la vida que tens avui, fill meu, és molt bona. Alguns dirien que la millor que podries tenir, i no parlo només de l'aspecte material, sinó també de l'amor i de les cures que has rebut durant aquests anys. Però així i tot, sempre dubto del que hauria passat si t'hagués adoptat una altra parella, un matrimoni format per un home i una dona, fins i tot una dona sola. La societat ha canviat molt darrerament i molts tendim a igualar els nous models de família. Però la veritat és que no tothom ho veu així, o el canvi no s'ha produït al ritme que alguns desitjaríem. Estic segur que res canviaria si t'haguessin educat una mare i un pare, o com a mínim no pel simple fet de ser una parella heterosexual, però socialment la importància de tenir una mare és un fet que encara avui m'amoïna. Encara continues amb aquest sentiment de culpa i continues amoïnat?
Bueno, és un sentiment de culpa que és veritat que l'he tingut i que hi he pensat moltes vegades i que també l'he comentat alguna vegada amb algun psicòleg, perquè no és una cosa que digui m'amoïnes totalment i la tinc allà, però sí que sempre he pensat, ostres, en el fons el fet de que l'hagin adoptat dos homes l'ha privat de poder tenir una mare, no? Que socialment tots tenim una referència maternal molt gran, no? Realment, en el dia a dia, ho diem constantment, no? Com el sopar de la mare o com els macarrons de la mare no hi ha res, com el... No? Aquesta idea, jo pensava, d'això l'hem privat nosaltres, no? Realment això ho hem parlat moltes vegades ell, i ell diu, jo no canviaria la família que tinc de cap manera, no? I també hi ha altres famílies que, per circumstàncies, doncs la mare mora o el que sigui, no? I en el fons ell té una mare, encara que no hi visqui amb ella, però té una mare biològica que un dia el va tenir, no? I per tant, la mare hi és, no? Malgrat tot, no? I sí que és veritat que socialment mai ens hem trobat amb cap rebuig ni ens hem trobat amb res, però bueno, sempre és una cosa que m'ha preocupat. És veritat que avui, amb 19 anys, i veient com com ha evolucionat ell com a persona, doncs ja no em preocupa tant, no? I l'altre dia, casualment, no sé si haureu vist un vídeo que hi ha per les xarxes d'un noi de Madrid que parla, doncs, que té dos pares i ha fet un vídeo molt xulo explicant, no?, doncs, què vol dir això, i ell deia, per mi l'única diferència és que a casa meva només veig penjats calçotets en l'estenador, no? No veig cap altra diferència. I és realment així, o sigui, en el cas de l'Alexandra, si et poses a analitzar-lo, dius, quina diferència hi hauria si en lloc de dos pares hi hagués un pare i una mare? Doncs segurament per ell cap, perquè el dia a dia, el seu dia a dia, les cures i tot el que ha rebut seria exactament igual, no? Mm-hmm. I bueno, doncs això em fa estar tranquil, no? Jo, com que el veig feliç, això és el més important.
Quan adoptes a l'Alexandra, el 2006, això et porta a conèixer i assessorar diferents entitats en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Continues aportant el teu granet de sorra?
Sí. Jo continuo exercint com a advocat i a més, cada vegada hi ha més demandes des del col·lectiu, no?, per més reconeixements de dret. Malauradament, en els últims 2 o 3 anys, diria que també hi ha més homofòbia i, per tant, doncs, hi ha més atacs i s'ha d'estar més alerta, però sí que durant tots aquests anys doncs, hi ha hagut sobretot una reivindicació dels drets, no?, doncs, de gent que em vull casar o em vull divorciar, no?, o sigui, de normalitzar molt una situació. No? I, per tant, doncs, sí, des del despatx i jo personalment doncs, assessorem el col·lectiu en totes les necessitats que ha tingut al col·lectiu i a tothom, però vull dir, específicament al col·lectiu, sí, sense fer molta diferència, tractant a tothom de la mateixa manera, no? Que crec que és com ha de ser, el que hem de fer és doncs, homogenitzar la majoria de les coses, no? I quan són diferents, tractar-les diferents. Mm-hmm.
El llibre era una necessitat per tu, una necessitat d'explicar-te o d'explicar-li després al teu fill els teus sentiments, aquesta història?
Sí, era una necessitat per ell, o sigui, era una necessitat per mi que ell ho tingués, no? Era una necessitat de poder-li explicar moltes coses que ens han passat al llarg d'aquests anys, que nosaltres les hem viscut com a pares amb molta intensitat i que jo pensava que ell, com a fill, doncs moltes les hauria viscut, però altres les hauria oblidat i que tenir-les totes per escrit li podria servir ara i pel llarg de la vida, no? I realment ha estat així, perquè quan jo li vaig donar el llibre, després de llegir-lo, ell em va dir, m'ha servit per entendre moltes coses, m'ha servit per recordar moltes coses i situar-les, no? Coses, bueno, que et van passant quan ets petit, no? Com ens passen a tots, no? Però que passen algunes desapercebudes i després, quan te n'adones, que algú te les explica, no? Els avis, els tiets te les expliquen, quan ets més adult, dius, ostres, doncs és veritat. I a mi em semblava que el fet que ell les tingués en un llibre, doncs era això, no? Un regal bonic perquè ell pogués entendre moltes coses, no? I també moltes coses, jo en el llibre dic, ho hem fet el millor que hem sabut, no? Com la majoria de pares, no? Bueno, doncs també crec que està bé saber-se justificar o explicar-se, no? I demanar perdó quan no has fet bé les coses, perquè també ens hem equivocat, no? I això crec que està molt bé. Mm-hmm.
Jo no sé, clar, tu ets advocat, estem parlant d'un llibre que sorgeix per la necessitat que comentaves. No sé si això es queda aquí i queda com una aventura, com una experiència literària, o si tens intenció de continuar.
Bueno, a mi m'agradaria continuar. Jo abans d'escriure aquest llibre ja havia escrit alguna cosa que no s'ha publicat mai ni ho he intentat, que estava en un calaix, no? I que potser m'agradaria reprendre, no? Perquè, bueno, jo m'ho passo bé escrivint. Jo dic que, com que sóc advocat, jo sempre escric històries, perquè a mi la gent ve, m'explica una història, jo la converteixo en una demanda o en el que sigui, i li explico a algú, en aquest cas a un jutge, perquè es cregui més la meva versió que la d'una altra, no? Per tant, estic acostumat a escriure, i aleshores, i m'agrada molt, no? I crec que el llibre, la gent que ho ha llegit, el que em diu és està escrit d'una manera que no és una carta dirigida al teu fill només, sinó que està escrit, té un contingut literari o unes formes literàries, no? Que, bueno, doncs, a mi em fan sentir còmode perquè és la meva manera d'expressar-me i a mi m'agradaria continuar escrivint, sí, tant de bo. Ara, de totes maneres, el que vull és disfrutar aquest moment, que m'ho estic passant molt bé, i jo crec que anem ara doncs, a continuar amb aquest llibre, a veure si podem fer que el Covid ens deixi que es tradueixi en castellà i es pugui publicar en castellà i disfrutem el que tenim ara i després ja vindrà. Ja hi haurà temps per poder escriure més.
Doncs esperem que sigui així.
Coses per explicar en tinc moltes.
Esperem que sigui així, Quim. T'agraïm moltíssim aquesta
estoneta. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.
Gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa...